Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
Bona tarda, us informa Sergi Molero. Cada any moren a Catalunya unes 3.000 persones per malalties relacionades amb la mala qualitat de l'aire. Això significa 20 vegades més morts que en accidents de trànsit. La contaminació afecta tots els ciutadans, però sobretot els més vulnerables, els nens i les embarassades. El Col·legi de Metges de Barcelona, la Societat Catalana de Pediatria i l'Institut de Salut Global de la capital catalana han firmat una carta en què clamen perquè les administracions actuïn immediatament contra la pol·lució. La doctora Carla Oliva és la presidenta del Col·legi de Metges de Barcelona.
No només són causa de patologies respiratòries, sinó que també s'associen amb un increment del risc de malalties cardiovasculars, càncers, problemes en el desenvolupament infantil, demència i problemes de salut mental, entre d'altres.
De moment, la carta que han publicat la signen unes 300 persones i entitats científiques com l'Hospital de Sant Joan de Déu o l'Hospital del Mar, però en necessiten més, expliquen, per fer pressió als polítics. Més notícies, Marta Cristian.
El Congrés aprova les proposicions no de llei pel reconeixement i atenció dels afectats de Covid persistent i per millorar la qualitat de vida de les persones amb celiaquia. Totes dues propostes han passat al tràmit de la Comissió de Sanitat del Congrés. Toni Fortesa, Madrid.
Bona tarda. La comissió ha donat llum verda a les dues proposicions no de llei amb 33 vots a favor i 3 abstencions. El document sobre la celiaquia s'ha aprovat amb les esmenes de PP, Sumar i Junts, entre les quals hi havia incorporat una bonificació fiscal per a les famílies afectades. Pilar Calvo és la portaveu de Junts.
Les famílies volen etiquetar-ho correctament, el pa o pa comú sense gluten, i que tingui un tractament fiscal que no sigui discriminatori pel col·lectiu celíac.
D'altra banda, la proposició no de llei pel reconeixement dels afectats de la Covid persistent aprovat avui proposa homogeneïtzar diagnòstics a tot l'Estat i treballar pel reconeixement oficial de la malaltia. Toni Fortesa, Catalunya Ràdio, Madrid.
Les accions de Grifols s'han desplomat per segon dia a la borsa. Avui han caigut més d'un 11% després que Gotham City Research hagi tornat a atacar la farmacèutica. El fons especulatiu ha publicat un tuit on diu que un dels motius que Brookfield hagi descartat la compra de la multinacional és que no tenia accés a la informació que necessitava dels llibres de la companyia. Adjunta una captura de pantalla d'un article del mitjà econòmic Bloomberg en aquest sentit.
La Guàrdia Civil ha recuperat un relleu romànic del segle XII que havia desaparegut feia dècades d'una ermita de la província de Burgos i que estava a punt de subhastar-se a Barcelona. El relleu, anomenat l'Adoració de los Reyes, es va extreure de l'ermita de Sant Pedro de Tejada, ubicada a Puentarenas, i es va fer en dates posteriors al 1935, quan l'ermita va ser declarada ja Monument Històric Artístic Nacional. La investigació va començar quan la Sala Especialitzada en Antiguitats va publicar les característiques de la peça que s'ha subhastat per un preu de sortida de 25.000 euros. Davant les sospites que podia ser la peça robada, el jutge va ordenar la intervenció del relleu i el seu trasllat al Museu de Burgos, que ha confirmat que és l'obra desapareguda.
La mítica banda de Califòrnia de Beach Boys actuarà a Catalunya l'any que ve. Serà al festival Sons del Món de Roses el proper dia 26 de juliol. Ho farà en el marc de la seva gira Endless Summer Gold, que l'any que ve arriba a Europa. Està liderada pel cantant Mike Love i l'altre membre històric, Bruce Johnston. Demà divendres, a les 10 del matí, es posen a la venda les entrades a la web del festival Sons del Món. I ara arriba el so de l'esport, Sergi Andreu.
Doncs sí, aquesta hora tenim en joc el partit del Joventut de Badalona a l'Eurocup masculina de bàsquet. Juga a la pista del Batxe Shehir Turk, el líder del grup A. Un partit que podeu veure per cert a Sport 3. De moment, el descans perd la penya 51-38. Més bàsquet. Avui hi ha clàssic a l'Eurolliga masculina. A 3:15, Barça-Madrid, en directe a l'app de Catalunya Ràdio i també per 3CAT. Parlem ara de futbol. Avui tenim partits a l'Europa League i a la Conference. A 6:45, Atlètic Club de Bilbao, Elfsborg, Suec, i a les 9, Real Societat, Ajax. A la Conference League, Vlada Boleslav, Txec, Betis, a les 9. D'altra banda, el Dakar 2025 tindrà 7.700 quilòmetres quilòmetres, dels quals 5.100 seran cronometrats. Les dades principals de l'edició número 47 s'acaben de fer públiques. Començarà el 3 de gener i s'acabarà el 17 amb una jornada de descans el divendres dia 10. Ara a les 7 del vespre al Port Olímpic, a Barcelona, el director del Dakar, David Casterà, farà la presentació oficial de la prova en el marc de les verificacions dels vehicles europeus participants. I a la Lliga de Campions masculina d'hoquei patins, avui tenim Reus-Barça a les 9 del vespre i Barcelos-Noia a 9:45.
Fins aquí les notícies.
Que unes dones amb una explotació de truges són essencials. Vull dir, crec que funcionen molt bé les coses quan hi ha una dona davant.
Victòria Porta és campiona del món d'hoquei patins i, a més, està al capdavant d'una granja de porcs.
En comptes de dir les coses a mi directament a la mirada, miraven al treballador que tenia a la vora, perquè com que era home i era més gran, representa que ell tenia més autoritat que jo. Els diria, perdona, fareu el que jo us diga, no el que us digui ell.
A l'esport d'elit encara no hi ha igualtat, però les esportistes no rendeixen.
Té molt més mèrit el que fem nosaltres que no el que fa un jugador de la selecció masculí, perquè ell sigui exclusivament viu pel hockey i tu estàs compaginant.
Aquest dijous de 9 a 10 del vespre a Les Dones i els Dies, amb Montse Virgili. A Catalunya Ràdio, de 4 a 7, La Tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda de Carot.
Passen 6 minutets de les 6 de la tarda. Panetones!
Panetones!
Estàvem parlant amb l'Ada Parellada. Ada Parellada, bona tarda de nou.
Bona tarda.
I ara sumem a la conversa amb Fran Domènech. Fran, bona tarda.
Bona tarda, l'home més dolç de...
L'home més dolç. Això és veritat, a més, eh? L'home més dolç del programa és la connexió amb els oients de la tarda, el 607-070-901. Us estem demanant, entre tots vosaltres, que ens digueu quin és el panetone que més us agrada, sense res, de fruites o de xocolata. Entre tots els que participeu, 30 euros per anar a comprar el Caprabo. Què diuen?
A mi m'agrada molt aquest apartat de Catalunya dividida, perquè quan planteges temes d'aquests...
Sí, ja m'arro, eh?
Som un país dividit, som un país dividit.
No, sense xocolata! No, xocolata no és panetone!
I ara veurem que amb el panetone, doncs, no és una excepció. Per exemple, la Marta diu, a mi m'agrada el panetone de fruita. Trobar aquests trossets de taronja i panses és una delícia. I, sobretot, diu, acompanyat d'un gotet de birranci.
Oh, és una clàssica.
I l'altra, les panses és el pitjor del panetone.
La Dolors diu...
El meu senyor treu les panses i aleshores me les guarda.
Home, te'ls menges tu, clar.
No, me menjo jo les panses.
Mira, la Dolors fa com el teu senyor. A mi m'agrada el panetone que no porta res.
Res, el
pla. La Dolors el vol així, al ras, correcte. Ara...
El planetone.
El planetone, correcte. Li passarem al Mario Serra. El que triomfa més és... El de xocolata. El Joan diu, sens dubte, aquest és el que més m'agrada. El de fruits no existeix per mi.
A veure, ja parlarem. Ui, no, si no, un italià...
Mira, la Joana diu, el panetone de xocolata és el més bo. La Sílvia afegeix un punt més, que és de xocolata i escalfat, si pot ser.
Mira, ara en
parlàvem.
Com es diu, Sílvia?
La Sílvia, sí.
Sílvia, t'has avançat aquí, personatge doncs llest,
I atenció al Lluís, perquè crec que s'emporta la medalla d'honor de tots els oients que ens han escrit avui, que diu... Jo el faig, és a dir, amb aquestes tres paraules ja ens ha guanyat, fa el panetone... de xocolata i de panses. I diu...
Tot a dins.
Un sabor excepcional i l'amargor de la xocolata negra, es veu que en sap el Joan, i la dolçor de les panses combinen deliciosament.
Joan o Lluís?
Ah, Lluís, perdó. Lluís. Sí, sí. Perdó,
una pregunta, Franetone.
No, espera. Aturo. Lluís, fem una cosa.
Tu ets el Franetone, no?
Sí.
De la casa?
Porta'l aquí, porta'l a la redacció de la tarda, i nosaltres el tastem i et diem a veure què ens sembla.
És que és llesta, aquesta dona. És llesta, és llesta. Escolta'm, però no hi ha ningú que... Cap oient que es digui Toni... Ha enviat cap missatge? No hi ha cap Toni?
No, jo no he vist
no cap Toni. De moment?
Us pregunto això de...
Per què ens preguntes això de Toni?
Doncs us ho explicaré d'aquí 10 minuts.
No, d'aquí 10 minuts.
Què dius?
D'aquí 10 minuts haurem acabat.
No, perquè es quedin perquè he preguntat si hi ha un Toni.
Ah, val. Més missatges.
Jo és la Cristina que diu, a mi de xocolata o res. Per tant, el xocolata de xocolata és el que...
Jo m'estalviaré de dir la meva opinió, no, però jo trobo que el de xocolata...
No ens envieu notes de veu? Això és una cosa
que... Sisplau, que estem en directe.
I... que no facin com aquest telèfon
no
que ara mateix està sonant, perquè no el podrem agafar.
Jo crec que truquen per guardar-se'l.
Sí, és probable. El Xavi igual, per exemple, hi afegeix el de xocolata, que, insisteixo, és el que està tenint més adeptes, la fruita també. És a dir, xocolata i fruita i xocolata són els que guanyen.
De seguida direm qui s'emporta el panetone, anava a dir. No. El val de 30 euros per anar a comprar el Capravo. Abans, però, entrem en matèria. La història del panetone.
Sí, abans dir-te que...
30 anys fent ràdio, eh?
A veure. Escolta'm, no, però abans dir-te... Abans dir-te que realment, jo he dit abans, que era la febre del panetone, i realment és una febre.
Sí, sí, és una febre.
Una febre, però no només aquí, eh? A Europa, a tota Europa i Amèrica. I fins i tot hi ha un concurs de panetones, per això l'altre dia en parlàveu. Aviam, però quan va començar aquesta història? Doncs hi ha un manuscrit del segle... Ah, sí, sí, posa aquesta música.
Va, tira.
Sí, 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 tira.
Ara para.
Perquè estem al segle medieval.
Al segle medieval, eh?
Perquè vegis els meus coneixements amb història.
Segle XV, segons tu?
Segle XV era costum ducal, vol dir dels ducs de la casa Sforza de Milà, doncs que celebraven la nit amb els ritus del tronc. Què vol dir els ritus del tronc? Que posaven un gran tronc a la xemeneia acompanyat de tres grans pans dolços de blat. Dels tres... Només se'n repartien dos entre els comensals. I el tercer es guardava per l'any següent com a senyal de la continuïtat de la tradició. Tot i que, segons la documentació, aquesta és la versió més contrastada, la història del panetone, com tot el que és més popular i que és tradició, està envoltada de moltíssima llegenda. I com que realment, Elisenda, aquesta història no ens trempa, perdona, a mi no m'emociona, i anem àvids d'anècdotes i és bastant avorrida, jo explicaré una altra història que l'he trobat tan bonica i que, si no és vero, com diuen els italians, ben trovato.
A més, t'he de dir una cosa, la frase si no n'è vero è ben trovato tampoc existeix.
És falsa, ja ho sabem, però és igual, aquí ningú ens ho vindrà a dir. Bueno, doncs va, tornem a aquesta segona història. La primera ja ho saps, era un ritual d'un tronc i tres pans i que en guardaven un per l'any que ve i no sé què, tal i qual.
El devien congelar, perquè si no, fill meu...
No, però és, bueno, es veu que el guardaven perquè se'n recordessin, no sé, això es diu que la història és aquesta. Però és poc sucosa, anem a la sucosa. Tornem a estar la nit de Nadal a la casa Sforza de Milà, és a dir, la casa dels ducs de Milà, que són els Sforza, vale? I sembla que el cap de cuina, de nom Toni...
Aquí ve el Toni, Fran, que estàvem pendents d'aquest Toni.
Ara, caigut, hem cantat Toni, a les 18 i 12.
El cap de cuina, hem cantat Toni, de nom Toni, va cremar el pa dolç dels ritus del tronc del banquet ducal. O sigui, un d'aquests tres pans, o els va cremar tots tres, o en va cremar un. I es va desesperar en Toni, i es veu que va sacrificar el panet que ell havia mal llevat. Es veu que d'aquests pans ell havia agafat un trosset de massa mare per la seva família. Una mica mal llevat, i va dir, ui, sacrificaré aquest trosset de pa que havia guardat per la família, i li afegiré més farina, li afegiré ous, sucre, pans, fruita confitada... fins a obtenir una massa suau. O sigui, va allargar aquell pa, sí?
Sí.
I el resultat va ser un èxit absolut, tan rotund, que Ludovico el Moro, que era el Ludovico Sforza, que va néixer el 1452 i va morir el 1508, que era, a més, era mecenes de Leonardo da Vinci, per situar-lo, respiro, el va batejar com pa de Toni.
Oh. No m'ho crec. Pa de Toni, d'aquí panetone. Boníssim.
Bueno,
si no n'he vero, ben trobat, és mentida, eh?
Escolta, he trobat moltes altres llegendes a les quals sempre intervé un Toni.
Oh, en Toni.
Sí, aquest Toni a vegades és un ajudant de cuina enamorat que li dedica el dolç a la seva xicota, altres vegades és un pastisser maldestre que per casualitat... Bueno, en fi, tot molt divertit i molt ingenu per acabar dient que el nom prové de pa de Toni. Ah, per cert, si et vols fer l'experta i vas a la Llombardia, o sigui, a Milà...
Sí.
És la casa, les esforça, tot això, on te va passar aquesta... on realment neix el panetone. No n'has de dir panetone, nena, que quedarem...
Com l'hem de dir?
Com uns de barri. Panetun.
Panetun.
Sí, val.
Panetun.
Si trobes un italià, dius, aquest Nadal faré panetun. I llavors ja et diran, aquesta sí que en sap.
En sap molt, eh? En sap molt. D'acord.
Va, per què hem dedicat aquesta secció avui al panetone?
Per què?
Doncs perquè una de les persones més estimades d'aquest ofici, el Daniel Jordà, que jo el vull presentar i explicar, que va abandonar la seva passió per l'art. Anava cap artista, el Daniel, eh? Però...
Artista de quin tipus? Quadres?
Sí. Artista plàstic, eh? Va fer història de l'art, etc. però va voler mantenir... Imagina que és bonic. Va voler mantenir la fleca del seu pare al barri de Trinitat Vella i avui és un dels flequers més creatius, agosarats i solidaris que hi ha a la ciutat, de veritat.
On és el com es diu el negoci?
Panes Creativos.
Panes Creativos, sí, he vingut quan és de Panes Creativos.
O la fleca del Daniel Jordà, com tots la coneixem. I està a Trinitat Vella. Què vols dir amb això? Que hi hem fet calaix.
Home, clar.
Que s'acobri.
I més calaix que ha de fer a la Trini.
Exacte. Bueno, total, que ha tret un llibre. Si voleu fer un bon panetone aquest any, ja tenim el llibre. Tenim el llibre que parla del panetone i dels brioixos, perquè ja tothom, el Lluís, el Joan, que l'has batejat tu, la Dolors, sí, la Cristina, tots ja pugueu fer autèntics panetons.
Que el panetone, al final, és un brioix, no?
Ah, exacte.
No vull simplificar-ho, però és un brioix. Mira, amb coses.
El Daniel explica a la contraportada del llibre, diu: per fer brioix només cal seguir la recepta amb determinació, alegria i ganes de fer-ho bé. En canvi, el panetone és un camí a la perfecció en el qual, en acabat, sempre hi ha alguna cosa a corregir i a millorar. O sigui, no s'acaba mai. El brioix et porta a l'alegria i el panetone a la perfecció. Però escolta, fa estona que estem donant-li les voltes al tema i jo vull saber què és exactament un panetone. Doncs mira, massa mare, llevat fresc, mantega, ous i sucre. De fet, és una massa de brioix. Però bueno, fruita seca, taronja i tot el que ara... I tot i que ara, això és el normal, eh? Amb fruita seca i taronja, però ara ja ho sabeu, que sí, cafè, que sí, no sé què, tot el que vulgui.
Però l'important també és la forma, no?
Ara ha de tenir aquesta forma de cúpula i ha de ser superalveolat, o sigui, si vols veure un bon panet, si vols menjar un bon panetone, ha de tenir molts forats a dintre i ha de ser extremadament flonjo. I perquè sigui extremadament flonjo, anem al que deia la Cristina, crec que se'l menjava calent. Doncs jo us recomano, i el Daniel Jordà recomana, que mentre estàs dinant l'àpat de Nadal, el posis a sobre del radiador.
Però aleshores et desfà la xocolata,
bueno,
ja va bé?
Si és de xocolata, potser no tant. Però
no, que potser va bé.
No, que sí, potser va bé, com diu la Cristina.
El 607-070901, avui us estem fent una pregunta. Quin és el panetone que més us agrada? Sense res, amb fruites o amb xocolata? Entre tots els que participeu, un val de 30 euros per anar a comprar als supermercats. Que bravo, ho direm. Res, en 5 minutets direm qui s'emporta aquest val, per tant, podeu començar a participar. El preu d'un panetone de supermercat és molt diferent d'un panetone artesà. Suposo que la qualitat no té res a veure, tot i que n'hi ha el de súper, que són boníssims, eh?
Bueno, és veritat, perquè tothom es va posar les piles, per sort, no? Però, bàsicament, la diferència és entre el de supermercat i el de artesà. És enorme. Però jo, saps què he fet? He trucat al Daniel Jordà, perquè ens ho expliqui.
Ara,
que és el... Clar, a veure què ens explica.
Sobretot aquest aspecte de lleugeresa, la humitat de la molla, una molla fondent que surt a la boca, els aromes, sobretot l'aroma de vainilla i a taronja, que ha de ser un aroma sutil, no una torta quan te'l poses a la boca, que és el que succeeix normalment amb els més industrials. Això seria la diferència.
És la diferència.
Clar, la subtilesa i el que et deia, si el poses sobre la calefacció, com que el panetone, sobretot mantega, es fon i llavors és una meravella.
La humitat de la molla.
I les aromes que deia, sobretot. A mi el que realment em sorprèn és com és, a veure, que nosaltres tenim tradicionalment pans dolços, fa molts anys que fem brioixos, i per què ho ha petat tant?
No sé, perquè és des de fa uns anys, no fa tant. Sí, fa 10 anys no era tan famós el panetone.
Cues, cues jo veig, per comprar el millor panetone de l'any. Jo l'he tornat a preguntar, escolta, per què ho peta tant, a diferència dels nostres dolços tradicionals, que potser han quedat una mica més arraconats?
La raó de l'èxit del panetone, bàsicament, és un producte superbo i és que és un producte molt aeri. A diferència de la resta de postres tradicionals, que tu saps perfectament que jo, després d'un gran àpat, com són els de Nadal, no et ve massa de gust i pots passar, el panetone amb la seva lleugeresa, que és com un núvol que es desfà a la boca, tot això, coses que els dolços tradicionals d'aquí no tenen. Tot i que és una bomba de calòrica igual o pitjor que els torrons i que tot això, perquè porta moltíssima mantega, igual va un 80-90% de mantega. No té aquesta sensació aèria que fa que entri molt bé.
Hosti, tu, jo pensava que ho tenia solucionat.
No, però mira, em descàrrec d'aquesta bomba calòrica, com dèiem. Clar, té una fermentació que fa que aquesta mantega, sí que n'hi ha molta, però també té molts alveols. Està molt inflada d'aire, diguéssim, val? Per tant, es queda distribuïda. No, tranquils, tranquils. Escolta, però... Especialment a Catalunya, jo diria, que és on ha encaixat més, no?
Més que a l'estat espanyol?
Jo diria que aquí, amb molta, molta força, i voldria saber per què, a veure què més ens explica.
El que està succeint a Espanya amb el panettone és fruit també d'aquesta mentalitat oberta envers el món de la gastronomia que hi ha al nostre país, en què són capaços de portar un element diferent d'un altre país a la nostra taula i que no desentoni fer aquest acte d'amor cap a la gastronomia, no?
Bueno, en definitiva, que el Daniel Jordà considera que nosaltres som més oberts, i això és el que jo deia al principi, no? Que els italians posen com una mica de barrera, no deixen entrar coses foranes. En canvi, nosaltres som un país amb port, amb mar, i deixem entrar moltes coses. Ens encanta, ens encanta integrar...
Però els italians em diràs tu que no tenen mar, estan envoltats.
Sí, és veritat, és veritat. Aquesta cosa no... aquest argument ha estat fallit.
Són més antics.
Són més seus.
No facis sociologia ara,
deixem-ho estar, perquè tots són elucubracions, sí, sí. Però, i a veure, i els italians què els ha passat a la història? També li he preguntat això, perquè els panettones que abans no eren tan bons.
Ah, no?
Es veu que no. Es veu que la pressió que li hem posat des de fora,
els ha ajudat.
El valorat en el panettone, ha fet millorar el panettone italià.
Quan parles amb ells, no tenen un record d'anar a una pastisseria bona a buscar un panettone, sinó que molts d'ells el compraven, molta gent comprava el panettone de supermercat o industrial. De fet, al veure que des de fa uns anys que a tot el món el panettone té un gran èxit, he tornat a buscar el panettone artesà que feia el petit artesà o el petit pastisser, no?
És que això no passa només a Itàlia, eh? És a dir, valoren una cosa teva i dius, ei, posem-nos les piles, que això està tenint un èxit bestial.
I ara entraurà en Reddit gràcies a la fama que li hem donat a Catalunya.
Bueno, a Catalunya i a la resta del
món.
A Catalunya, sempre a Catalunya, però a la resta del món també, perquè, com dèiem, és una autèntica febre. Doncs això és tot. Això i el truc de que poseu-lo...
Sobre el radiador.
Sobre el radiador, que tal com l'ha menjat l'Elisenda, a mi em sembla que és la manera adequada, que és a pessics.
Te l'endús o me'l deixes, aquest?
El deixo, home, si l'has toquetejat tot, Elisenda.
Si no me'l fots. Ada, no marxis, perquè hem d'entregar un lot, va. 607-070-901, 607-070-901, el nostre WhatsApp, guardeu-vos-el, perquè sempre fem les crides per aquí. Fran, què ens diuen?
Mira, la Conxita està salivant. Ens escriu des del Pallars Jussà i diu que està salivant sentint les explicacions de l'Ada. Molta gent segueix explicant que li agrada molt el de xocolata, la Glòria, la Isabel, i afegeix la fruita. La Marina diu, atenció a aquesta variant, el panettone m'agrada, de xocolata negra, torrat, i sucat amb plàtan madur. És a dir, en format torrades i sucar-hi el plàtan.
Mare de Déu!
És increïble, això.
No, no, és la combinació xocolata-plàtan l'hem de descobrir, perquè és una meravella.
Un crep de xocolata i plàtan.
Oh!
La Montserrat diu el de taronja perquè el de la xocolata m'emmerda massa.
És veritat que emmerda, eh? Sí. El vols tallar? No.
Hi ha un oient, el Jordi, que no li agrada el panettone. Diu que després d'una escudella no m'entra tot això.
I ni un polvoronet?
No, això no li he preguntat.
Home, la neula, com es diu aquest oient?
Una neula sempre entra, eh?
Neula sempre entra.
Anirem malament, eh?
Però, sí, com diuen a casa meva, però si estan buides...
Home.
Si estan buides, tu tira.
És que no és aire, no hi pot haver. Aire.
A veure, i una consulta per l'Ada. La Ruth diu, quan anàvem a veure la família italiana...
Sí,
ens deien
ens
que el panettone era el de fruites. I el Pandoro era
ara
el que no portava fruites.
Molt bona, molt bona. El Pandoro vindria a ser el panettone que no és llombard. Si m'equivoco, Conxit... Ai, no.
No, aquesta és la Rut.
Rut. I diuen que el Pandoro és un previ del panettone. O sigui, és un antecessor, un...
Un predecessor,
un
no?
Un predecessor, un més enrere. El Pandoro. O és un altre dels... Però en aquest llibre ho posa, part de la Pandoro, eh?
Tot això, sé que estem rebent molts missatges, Fran, però ho hem de resoldre.
Sí, tant.
Digue'm qui se l'emporta.
Doncs mira, se l'emporta el 626-3507 i dos números més.
Què diuen? Què diu? Què diu?
Què diu què?
Què diu? Quin panettone prefereix? El de xocolata?
Mira, aquest, el de xocolata, sí.
El de xocolata.
Exactament, sí, per variar.
Era un tant percent tan elevat, els de xocolata, que...
Ada Parellada, Fran Domènech, gràcies, estimats.
Salut.
Esther Vallès, bona tarda.
Molt bona tarda.
Home, fas relleu amb l'Ada Parellada,
bona tarda,
eh?
Panettones.
Panettones. Així m'agrada, escoltant.
Panettones.
Escolta, de seguida, els veïns al costat, què descobrim avui, Esther?
Doncs mira, avui descobrim la història dels herois de la mina, que és com els he batejat, que són campions de Catalunya escolars, gent de sisè de primària, i el seu entrenador, que també coincideix que que és el seu professor.
De futbol?
De futbol.
De futbol. De seguida, els veïns del costat. 3 minutets i estem amb l'Ester.
La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Elisenda Carot.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, ah, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
Vine a la 28a edició de la Fira dels Torrons de Llinars del Vallès el 6, 7 i 8 de desembre al Castell.
Gaudeix de food trucks, 10 torronaires i una vuitantena d'expositors. Música amb l'Ali Bigut, que estrena Fantàstic, i la Big Band Rino.
Consulta el programa a la web de l'Ajuntament i segueix-nos a Instagram, @FiraDelsTorronsLlinars.
Tradició i diversió per tothom.
Teleassistència, caixers mòbils, bibliobusos i oficines mòbils d'informació al consumidor. Maria, sabies que gràcies a la Diputació de Barcelona i a l'Ajuntament tenim tots aquests serveis al poble?
I tant. Demà vaig amb el meu net al comptacontes del bibliobús i ahir va venir el caixer mòbil i vaig poder treure diners.
La Diputació de Barcelona i el teu Ajuntament ens movem per tu. Treballem conjuntament per acostar-te a serveis públics de qualitat, visquis on visquis.
Per als municipis petits, serveis molt grans.
Més informació a dipa.cat. Diputació de Barcelona.
De vegades costa molt entendre què passa al nostre voltant. I a vegades costa menys. Aprofita l'oferta Black Friday del periòdico i subscriu-t'hi amb fins a un 75% de descompte. El periòdico. Entendre el present per mirar el futur.
Ets monitor o monitora d'esplai o cap d'agrupament escolta? T'interessa l'educació en el lleure i el tercer sector? La revista Estris de la Fundació Pere Tarrés és el teu punt de trobada. Hi trobaràs articles, entrevistes, anàlisi, opinió, recursos i molt més. Visita estris.cat o segueix-nos a Instagram i Twitter, @revistaestris. Revista Estris, més de 50 anys compartint l'aventura d'educar.
Soc l'Àlex i sempre m'ha apassionat la tecnologia. Per això volia que la meva primera feina fos en un sector innovador. Obtenir el certificat professional em va permetre completar la meva formació i començar a treballar en un sector que m'interessa.
Els certificats professionals són una oferta formativa de qualitat disponible al llarg de l'any i una titulació oficial que obre les portes al mercat laboral aquí i a tot Europa. Certificats professionals, una porta oberta al teu nou futur. Més informació a fp.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
La banda sonora per cantar a ple pulmó per les malalties respiratòries. 20 anys del disc de la Marató. 20 cançons per donar aire a qui més el necessita. A la venda aquest diumenge el CD amb el teu diari i en format vinil en exclusiva al Corte Inglés. I també, pel mateix preu, te'l pots descarregar en digital. Amb la col·laboració de Catalunya Ràdio.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio. Amb Elisenda Carot.
3 minutets i seran 6:45 de la tarda.
Els veïns del costat.
Ja ho heu sentit, ha arribat l'hora d'aturar-nos un segon i conèixer la història avui de tres veïns del costat que avui, com cada dijous, ens presenta l'Ester Vallès. A veure, Ester, qui tenim avui?
Doncs mira, avui tenim la història d'un equip de futbol. El 15 de juny d'aquest any, del 2024, un equip de futbol sala d'una escola es va convertir en campió de Catalunya. Els nens eren de sisè de primària i el seu entrenador era també el seu professor a l'escola. Fins aquí sembla una història corrent. Una història, entre cometes, normal. El cas d'avui, però, no és una història del tot corrent. L'equip de futbol sala que va guanyar és del barri de la Mina, guanyant el Barça a la final. És, per tant, la història de David contra Goliat.
Comença bé.
Aquesta cançó me l'han demanat els nens. Van dir, posa aquesta cançó.
Quina cançó és?
Como el agua, de Camarón de la Isla. És el que escolten ells. Amb la Copa de Campions a la mà a l'Escola de la Mina, avui coneixerem dos dels nens de l'equip i el seu entrenador, en Genaro, la persona que va gestar i dur a terme tot aquest tinglado.
Dimarts, 3:45 de la tarda. Barri de la Mina.
Hola, hola, què tal?
Molt bé.
Encantada.
Gerano Llegarías, 44 anys.
Passem.
És professor de primària de l'Institut Escola La Mina i entrenador de l'equip de futbol. Pels nens, és com un pare. Pel barri,
un heroi.
Vinc d'un poble de València que s'anomena Enguera i aquí a l'Escola de la Mina porto 7 cursos.
Com és que vas arribar aquí a la mina?
Bueno, pues m'hi va portar l'atzar, perquè, bueno, jo aleshores era substitut i, bueno, pues en una substitució, en un nomenament, em va nomenar aquí a la mina, pues els prejudicis de la gent, hòstia, te toca la mina i demás, però jo sabia que anàvem a connectar superbé. L'equip de futbol de l'escola ja existia des de 2 anys enrere, però no el portava ningú vinculat a l'escola. I jo, la veritat, que sóc un apassionat del futbol. Vaig veure l'equip, donava la casualitat que tenien entrenament, no havia vingut l'entrenador, i, bueno, jo vaig comentar que si algun dia si faltava algun l'entrenador, pues podia suplir, i des d'aquell dia, pues, van vincular una mica l'extraescolar del futbol a l'escola.
Aquesta és la història d'en Genaro, ell és del País Valencià, tal com ha dit, porta 7 anys aquí, i ell ens va rebre, superamable, a l'Institut Escola de la Mina, i ens va explicar que el que parlàvem, la final d'aquest juny, la convocatòria va ser a quarts de 6 de la matinada, i a aquella hora hi eren tots, no va faltar ningú,
home,
jugadors, famílies, mestres. Van anar cap a Tortosa, a la fase final, i van guanyar. La Marta, la directora del director, també recorda molt la lluita per la puntualitat contra l'absentisme, ara en parlarem, i com el futbol s'ha convertit, en definitiva, en una gran eina i un motor per treballar moltes coses més. A l'autocar de tornada, després de la victòria, en secret es va començar a gestar la rebuda d'aquells nens perquè tots els altres de l'escola els van fer un passadís.
Oh.
Sí, i allà, tal i com diuen, per un segon de la seva vida, es van convertir en uns herois.
Pues és un moment que realment mai t'imagines. Tu comences a competir aquí al nostre consell, van guanyar bé, les finals territorials, pues, bueno, també les van superar, i quan vas arribant allà i et plantes a la final, pues, contra el Barça Escola, pues, sempre dius, i sí, i, bueno, pues una miqueta convèncer-los de que al final ells són nens com nosaltres, però que es podia guanyar. Va ser un dia molt guai perquè a les 6 del matí estàvem aquí a la porta de l'escola, tots preparats, amb un autocar.
Tots puntualíssims.
Tots puntualíssims, aquell dia, famílies, gent de l'escola, i va ser un dia, una experiència inoblidable.
Recordes si en algun moment algun pare et va venir a dir alguna cosa després d'aconseguir això?
A mi personalment, pues, sí que famílies, pues, ja no sols per guanyar, els equips anteriors que no han guanyat, pues, també les famílies són agraïdes. Aquí a la mina, si tu dones pels seus fills, t'asseguro que et donen molt més de lo que la gent es pugui pensar. I al final, pues, David le ganó a Goliat.
Que monos, eh?
Sí, aquesta és la frase que a mi més em va marcar de tota l'entrevista. David le ganó a Goliat, i les famílies de la mina et donen el que tu els hi dones al final. És important remarcar això perquè quan vaig buscar informació sobre el barri de la mina, abans de fer l'entrevista, dades d'absentisme escolar, reportatges que et donin una petita idea del lloc on vas, em van sortir forces titulars. I ara te'n llegiré 3, que són els primers que surten si busques el barri de la mina.
A veure.
La mina, el barrio más peligroso de Barcelona. El segon és, así es el barrio de la ciudad que nadie se atreve a visitar. I el tercer és, la mina, el barrio que alberga algunas de las calles más pobres de Catalunya. Això ens dona a entendre que l'estigma hi és.
Home, hi és, sí.
És, el bar, és obvi que el barri n'ha vist de tots colors, però aquí estan, lluitant, expectant, intentant construir alguna cosa més que superi tot el prejudici. Aquells nens que van guanyar el Barça, ara què estan fent?
Pues aquests nens ara estan a l'institut, a primer d'ESO. Jo també estic entrenant a l'escola de Bufalà, Badalona, i pues, me'ls hem portat a jugar amb mi allà. O sigui que mantinc cada dia el contacte amb ells, ells m'ajuden amb els equips, que amb l'equip que ara hi ha a l'escola, pues, m'ajuden a entrenar, també estan aprenent a ser entrenadors, en un futur, a part de jugar, també volen, també els crida l'atenció el poder entrenar a nens, i pues, per a mi és una cosa molt positiva que puguin estar fent aquest tipus d'activitats en vez d'estar fent unes altres coses.
Tal com diuen, els nens han passat de ser jugadors a entrenadors. Entrenen gairebé cada dia de la setmana, no per obligació, sinó perquè per ganes, perquè és el que els agrada. I quan estàs allà, veus que el futbol, en aquest cas, és el seu combustible. És el que els mous. Estan tot el dia amb una pilota a la mà i entre amics. Vols saber què estan fent dos dels nens d'aquest equip?
Home, sempre.
Sentim-los.
Jo em dic Javi, tinc 12 anys.
Javi Heredia, 12 anys.
cursa el primer curs de l'ESO i fa 3 anys que viu al barri de la Mina.
Jo vinc d'una família per part de la meva mare gitana i per part del meu pare paio, per així dir-lo. Vam escoltar l'últim pitit de l'àrbitre, la veritat, molt contents, celebrant, però també li van donar l'erona bona al Barça per on havien llegat.
I te'n recordes de la felicitat d'aquell moment? En què vas pensar?
Sí, molta, d'haver-ho aconseguit aquí, que molta gent a mi m'ho va dir, que amb l'equip del col·legi no arribaríem a res, i ara, per la veritat, que es va callar la boca.
Ara tu, Manu.
Hola, bona tarda, em presento, em dic Manu Patel Fernández.
Manu Patel, 12 anys. Fa primer d'ESO i porta vivint a la Mina tota la seva vida.
La veritat que molt eufòria, jo des del banquil, perquè estava amb una lesió, anava saltant d'alegria amb els meus companys, i con Gennaro i tot, així, abraçats, i nada, molt contents, celebrant-ho amb els pares i les mares, i vam levantar la copa.
Ai, per favor.
Què dius? Bonus.
Aquest és el segon, té una jeta, vamos, que es dedicarà al que vulgui, eh? Hola, em presento.
Hola, em presento, sóc... Sí, sí. De fet, va dir els dos cognoms, absolutament tot.
Ah,
i
sí.
El que em va passar quan vaig anar allà és fort perquè vaig constatar que sovint vivim per imitació. Bona part del que fem o diem és perquè ho veiem fer o dir també als altres. Ens diuen, la felicitat és això, o la família és això, i ens ho creiem i fem el possible per aconseguir-ho. O quan tens 20 anys et toca fer això, els 30 allò, els 70 l'altre, i anem resseguint aquest caminet. Ni aquests nens reprodueixen tots els vicis que veuen, però també trenquen molts tòpics.
Què significa viure al barri de la Mina per vosaltres?
Per mi m'agrada molt, perquè molta gent t'ho critica abans d'anar, però logo quan ja venen és totalment diferent a lo que ho diuen, perquè no sale tot, no tot són notícies males, també hi ha notícies bones. Jo vaig venir a vivir aquí fa 3 anys.
I abans on vivies?
A Gavà.
I ara et quedaries aquí?
Sí.
És el teu barri?
Sí, la veritat que m'agrada molt.
I per tu? Manu, què és la Mina per tu?
La Mina és un barri, com tots els barris que hi ha, lo que també hi ha un poc de fama, perquè antigament sí que era un poc peligrós, però ja és un barri com tots. Jo sí que m'he criat des d'aquí des de petit, tota la vida, amb els meus cosins, primos, amigos i tot.
En Javi fa 3 anys que viu al barri de la Mina, no ho canviaria per res del món, és el seu lloc preferit, i en Manu, a més, hi va néixer. Els dos, entre germans, cosins, amics, familiars, són el que més s'estimen. I aquest aferrament és molt característica d'aquesta gent, sovint venen de famílies gitanes, al sentir-se part d'un lloc, d'una cultura, d'allò que els pertany, en certa manera. I allà vam fer un joc, amb en Manu i amb en Javi.
Vull jugar a futbol?
No, després ens vam quedar jugant a futbol. Però abans vam fer...
Ah, però si tu jugues a futbol.
Sí, m'encanta.
Tu jugues bé.
Vols saber què vam fer?
Per favor.
Sentim-ho.
Ara us diré 3 paraules i vosaltres m'heu d'intentar definir què volen dir, vale? La primera és marginal.
Marginal. Marginal és com una cosa que antigament no es hablava molt mal, però que a la realitat no és tan mal, no?
I tu què dius?
Marginal, jo crec que significa que és un lugar on la gent habla molt mal d'ell, habla dolent d'aquell sitio, però que quan vas allí pues no és tant com ho diuen.
Molta gent diu que la Mina és un barri marginal. Vosaltres creieu que la Mina és un barri marginal?
No, perquè tenim també el barri Besòs, tenim també la part del Diagonal Mar, el Fòrum...
I tu què creus, Manu?
No és un bar tan marginal com el de Javi. Tenim moltes bares també en el nostre. També el barri d'aquí a dalt, la Mar.
Ara us diré una altra paraula, vale? Prejudici.
El prejuici és com que tu dices algo d'alguna altra persona, d'algun altre lloc, abans de conèixer-lo. Jo crec que si venen i veu que no és així, jo crec que canviaria la forma de pensar del barri.
I ara l'última paraula, vale? Conflicte.
Conflicte és, per exemple, que dos nens es barallen o dos famílies. No sol aquí hi ha conflictes, hi ha conflictes a tot món.
Què?
És que sóc molt fan d'aquestes criatures.
Clar, és que com canvien els conceptes depenent dels ulls que parlen, i quan ho vius en primera persona encara més. Val la pena pensar d'on et venen les pors de vegades, si és que són teves o te les ha encomanat algú altre.
Som els de la tarda, som a l'estudi de Catalunya Ràdio i avui l'Ester Vallès ens està fent una fotografia molt personal de l'equip del barri de la Mina. Al juny d'aquest any van convertir-se en campions de Catalunya de futbol sala escolar, guanyant el Barça a la final. I aquest fet ens ha volgut fer descobrir les interioritats d'aquest barri. Avui estem coneixent a tres de les persones que en són protagonistes, el Genaro Llegarías, el seu entrenador i professor, i dos alumnes, en Manu Patel i en Javi Heredia.
I ara, buscant dades, vaig trobar un informe de l'any 2019 que deia que el barri de la Mina tenia un 75% d'absentisme escolar. És a dir, traduïm-ho, un de cada quatre alumnes no es presenta a classe. El percentatge augmenta a partir dels 18 anys i les dades, però, es van revertint a poc. Aquesta lluita perquè els nens siguin puntuals o simplement vagin a classe, ara ens ho diu en Genaro, és el seu motor.
Les notícies que hi ha de la Mina majorment són notícies negatives, però hi ha moltes coses positives aquí. Hi ha gent que, més en silenci, però et dona moltes coses, t'ajuda. L'institut d'escola és un institut d'escola que millora moltíssim. La gent sol venir ara a l'escola. Abans, antigament, o altres anys, hi havia molt d'absentisme. Ara, en els projectes de l'institut d'escola i demés, pues, ha millorat molt.
Des d'aquell moment que vau guanyar i es vau convertir en campions de Catalunya, hi ha hagut més nens que s'hagin interessat per venir a jugar a futbol amb vosaltres?
A veure, nens, pues, evidentment, pues, a l'escola va ser una notícia important. Tota l'escola, la gent es va posar molt contenta. I nens, pues, nosaltres, el projecte continua, perquè al final la victòria està clar que és superimportant, però l'èxit d'aquesta escola i del projecte és, pues, com tu veus ara mateix, hi ha un altre equip nou que està continuant, anys enrere també, encara que no hagin guanyat, però és els hàbits, el respecte, els valors que inculquem, el poder venir a l'escola cada dia, tenir una motivació. Això ja és, per a mi i per a l'escola, és el gran èxit d'aquesta escola, que passats 7 anys continua els nens volent fer equips de futbol.
És curiós perquè vam fer l'entrevista al pati de l'escola. Primer vam començar amb en Genaro, ells dos, els nens l'escoltaven, i després en Genaro va anar per allà pol·lulant perquè al mateix pati de l'escola encara hi havia nens jugant a futbol que ell entrena. I es van quedar ells dos sols. Però jo els hi feia preguntes i ells sempre seguint la mirada d'en Genaro, perquè és el seu referent,
provació,
al final.
Clar.
I allà te n'adones que és el seu còmplice i la persona a qui sempre acaben tornant.
Què significa el Genaro per vosaltres?
El Genaro significa... Fue un más que un profesor, como un amigo para nosotros. Molta confianza en ell. Y yo le doy las gracias a Genaro por todo lo que ha fet per nosaltres.
¿Y tú, Javi?
Per a mi, el Genaro, quan estic amb els meus pares o quan estic, per mi és com un pare. Sempre estic con ell, em porta a tot arreu i la veritat que estic molt agraït amb ell.
Quan algú creu en la teva història, afloren respostes com aquestes. Es va fer un silenci i ells van mig somriure, mirant-se'l. I després en Genaro, quan ens vam quedar un moment parlant fora de l'entrevista, fora de micros, em va dir que aquells nens per ell eren la seva militància. El recollia i tornava a casa seva quan es feia molt fosc, porta a porta, els portava al cinema, al parc, a llocs comuns on sovint aquests nens des de molt petits hi van sols. Per ells, en Genaro és el seu referent. Un referent que està a cavall entre el que mai esperaven ser i tenir un somni per acabar sent algú.
Què voleu ser de grans?
A mi m'agradaria ser de gran, seguir jugant a futbol sala, però professionalment, amb el meu amic.
I a tu?
Ho mateix, la veritat que m'agradaria molt, però si no puc llegar a viure del futbol, doncs d'una altra cosa que em doni molts diners, i sobretot que m'agradi.
Per vosaltres, ser amics és el més important que teniu?
L'amistat és com un vincle que hi ha entre els amics. A l'hora de jugar a futbol també és millor, ens entendem millor.
Sí, per mi la veritat que tenir amistats amb el Manu, el Joan, el Juan, l'Antonio, que és molt important per a mi perquè són els meus millors amics, em porto molt bé amb ells i són com de la meva família.
Sí, són entranyables, eh? I dins de tot aquest entramat, clar, hem entrevistat a dos nens, crec que l'equip el formaven 6 o 7, en Genaro, però i les nenes? On queden en tot això? Oh, mama, mama, mama,
why you don't like my man? Quina cabuda hi tenen les nenes en tots aquests projectes?
Pues mira, és una pregunta que m'agrada que me la facis, perquè fa dos cursos. El equip a Leví que hi havia aleshores, que queda algun des que l'any passat van guanyar, vam ser campions amb una nena, que jugava una nena, Seila, i supercontent, perquè és una ambició que he tingut des dels primers anys. El segon any que vam fer equip s'hi va apuntar una altra nena, però bueno, per problemes de familiars i demás, pues no va continuar, però amb la Seila sí que vam aconseguir que estigués tota la temporada, una nena superbé, i ojalà poguessin haver més nenes als equips de futbol sala de l'escola.
O sigui que en un futur creuem els dits perquè les nenes es vagin incorporant i puguin jugar nens i nenes junts.
Efectivament. Sí que és veritat que a l'àmbit escolar l'equip és vist, no es pot fer un equip femení solament, però és la idea, i qualsevol nena que de l'escola jo els anime a que vinguin a jugar a futbol, pues encantadíssims, la veritat.
Moltes gràcies, Genaro.
Igualment.
Doncs, sortosament, segurament, que d'aquí 5 anys, si tornem a la mina, tindrem nenes. I ara sí, arriba el moment del sobre.
Ai, el sobre. Com
aquest
m'agrada el
sobre, els nens, t'he de dir que van reunir-se tots, no només ells, tots els de l'equip, amb en Genaro, i van estar discutint diversos dies, sí, i minuts, sobre què volien. Mira, a veure què diuen.
Doncs una lletra que són criatures, sí, i de les sí. que més he entès, eh? Diu, el futbol a l'escola no és només per jugar i divertir-nos, sinó per crear un vincle entre nosaltres, a més d'aprendre valors i respecte. Uau.
Això ho van escriure els nens, eh?
Drop the mic.
Doncs això.
Esther Vallès, gràcies per aquestes històries.
Gràcies a tu.
Ai, l'Esther i els seus veïns del costat. La setmana vinent, més. Nosaltres una pausa i de seguida l'última i marxem amb l'Anna Priscila Magrinyà.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Però què fas, Doc?
Una màquina del temps. Necessito tornar a les rebaixes d'estiu per comprar el sofà que m'agradava tant amb un bon descompte.
I si en lloc de marejar l'espai-temps aprofites la Black Week de Galeries del Tresillo, que tenen un descompte de fins al 60%?
Potser sí.
Relaxem-nos més. Arriba la Black Week a Galeries del Tresillo amb fins un 60% de descompte en tota la botiga. Galeries del Tresillo.
Quin luxe poder tenir la biblioteca tan a prop. No sé quin llibre triaré avui. Agafo la bici i me'n vaig al centre cívic. M'encanten els tallers i xerrades que fan per la gent del barri.
L'AMB treballa perquè més de 3 milions de persones puguin gaudir d'un entorn més net i sostenible i d'una societat més igualitària. AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Miris on miris, hi som.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio presenta Rècords, el podcast de documentals radiofònics sobre el món de l'esport.
30 minuts per recordar en profunditat històries de l'esport que formen part de les nostres vides o descobrir noves històries amagades.
En aquesta edició,
més que 125 anys. L'homenatge de Rècords al Barça en el seu 125è aniversari.
Rècords. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Linkat.
El teu enllaç amb la cultura a Catalunya, Ràdio.
Catalunya Ràdio.
La Filmoteca de Catalunya ha preparat un Nadal vermell sang amb el cicle dedicat a Dario Argento, el gran mestre del giallo italià. Thrillers de terror perversos i amb un personalíssim estil operístic, farcits de factismes visuals i de música inquietant que han creat escola. Fins al 12 de gener a la Filmoteca de Catalunya. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Si m'estimes tal com dius, hauries d'ajudar-me a recuperar la calma.
Ariadna Gil és Anna Karènina al Teatre Nacional de Catalunya. Carme Portacelli porta escena al clàssic de Tolstoi, una tragèdia sobre l'amor, a la Sala Gran del TNC. Més informació a tnc.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio
amb Frank Lluís Giró.
Fent-nos la vida un xic més fàcil amb en Guillemino. Ella diu, hasta ser on és amb tu. Jo dic que això és molt més fàcil dir-ho. En Pau Guillemet és un vell conegut de la casa, al capdavant del programa Kids, aquí a Catalunya Ràdio, i també sent la punta de llança de l'escena solera al país. Ara torna, després de 6 anys de silenci, amb cançons tan plaents com aquesta, que és més fàcil. Per cert, demà passat, dissabte, el teniu en concert a Soul Sona.
Cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio amb Elisenda Carot.
10 minuts i seran les 7 de la tarda.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Anna Priscila Magrinyà, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, com esteu?
Avui se'n diu secció express, pobreta meva.
Secció express? Doncs vinga. No, vinga, farem el que puguem. I quan
farem el que puguem.
Ens guardem el guió per un altre dia, el que
és que m'he empatullat amb els panetones i ara no em treus d'aquí.
Sí, que esteu tots molt obsessionats amb els panetones. I ara no... És igual, no...
Te'l deixo, te l'emportes.
No, no.
Sí.
No, és que saps què em passa a mi?
Què et passa?
Que a mi el panetone...
La mare que l'ha matriculat, doncs me l'emporto cap a casa, tu. Escolta, jo que et volia fer un detallet.
Si me'l regales, a casa hi ha gent que li agrada el panetone,
ha començat, si no li fa fàstic al teu senyor. Vinga, va, de què me'n parles?
Avui no parlem de panetone, però podríem parlar-ne. No sé si encara, si ja s'ha acceptat el diec, el panetone, la paraula. Avui n'ha parlat tothom de les noves paraules.
Jo diria que panetone no.
Encara no, eh? Doncs esperem 10 anys, perquè clar, ens passem la vida parlant del panetone ara, cada Nadal. Panellet segur que hi és. Massapà segur que hi és, home, clar que hi és. Torró segur que hi és. I ara aquests dies s'està parlant, bé, avui, ahir, d'aquestes noves paraules que s'han inclòs al Diccionari de la Llengua Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans. Alguna preestrena, batucada, paparazzi. I jo avui, mira, Carot, que això ja ho havia investigat en el seu dia per Sapiens, tu saps d'on ve la paraula paparazzi?
Ni punyetera idea.
Doncs vinga, ambientem-nos una mica. Ai, ens ambientem amb aquesta banda sonora de Nino Rota de La Dolce Vita, perquè devem el terme paparazzi a la pel·lícula La Dolce Vita, de 1960, de Federico Fellini. I és que el personatge interpretat per Walter Santesso és un fotògraf freelance que acompanya el periodista interpretat per Marcello Mastroianni. I com es diu aquest fotògraf freelance? Adriano Paparazzo.
Ai, i per això en singular és paparazzo, plural paparazzi.
Paparazzi. La Roma de finals dels anys 50 i principis dels 60 estava plena d'estrelles de Hollywood. Els seus preus ajustats, clar, tenien els estudis Cinecittà, la gran ciutat del cinema fundada el 37 per Mussolini, feia que s'hi rodessin doncs, pel·lícules molt emblemàtiques perquè eren molt més barates que rodar-les als Estats Units. Ben-Hur, Cleòpatra i les festes, nena, allà anaven, vinga, pim-pam, tots els artistes amunt i avall, clar. Itàlia, Roma, imagina't, en aquells anys, el menjar, el
sí que feien bons panetones, panetones.
Panetone i alguna cosa
un panetone.
Les festes sense fre brillaven a la Via Veneto, on s'hi barrejaven actrius i actors de primera línia amb periodistes i fotògrafs de crònica social, que, clar, intentaven aconseguir l'exclusiva més fresca. I hi havia Antazio Cecchiaroli, que era un d'aquests fotògrafs. I aquest senyor, Antazio, sempre volia aconseguir la millor foto. I què passava? Que si això significava colar-se als estudis de cinema per robar una instantània...
Ho feia.
Home, ho feia. I el tio, doncs, va robar fotos, per exemple, de David Niven en calçotets, Ava Gardner embolicada en una tovallola, el tio es colava per allà...
Els drets de la intimitat es passava pel folre i les manilles, no?
Bé, com ho fan una miqueta ara.
Sí, exacte.
També, vull dir, no.
Han descobert la sopa d'all, no?
No, potser la va descobrir aquest senyor, que devia tenir un morro impressionant i es colava a tot arreu. S'escapolia àgil i corrents per qualsevol forat i, clar, el reporter gràfic, que havia après la tècnica depurada del pare del fotoperiodisme italià Adolfo Porri, Pastorel, se'l considerava pioner en la coneguda Fotografia de salto. I què és fotografia de salto?
Home, ja ho diu tot, no?
Fotografies robades, eh? Ara, li ha hecho un robado a Belén Esteban. Bueno, doncs aquest senyor és el pare de la fotografia de salto, les fotos robades. Més enllà dels especialistes en la temàtica, la veritat és que la seva figura ha quedat amagada en l'anonimat, doncs això, d'un nom que no ens sona, perquè, clar, es van inspirar en el seu personatge per fer la Dolce Vita, per fer el personatge d'aquest fotògraf intrèpid, malcarat, que li és igual la intimitat, que ell el que vol aconseguir és la foto exclusiva, i li van posar aquest nom, Adriano Paparazzo. Clar, després de la Dolce Vita, tothom va començar, doncs, bé, tothom.
Paparazzo, paparazzo, paparazzo.
Una miqueta aquí, una miqueta allà, una miqueta més enllà. Doncs d'aquí ve la paraula paparazzo. Però deixa'm anar una... És que no, veus? Ja no tinc més
no,
temps, no?
No, perquè no ho fem el proper dia. No?
Avui ha sigut ràpid, això.
Avui ha sigut molt ràpid. Bueno, on volies anar? On volies anar?
No, us volia explicar, per exemple, de l'expressió que utilitza Marc Ribas tot sovint. Brutal, brutal, brutal.
Tot el dia diu brutal, és veritat, això.
Però, clar, brutal, nosaltres ens sona com una cosa molt moderna. Però us portava avui des de quan diem brutal per dir que una cosa és meravellosa, magnífica, i no violenta i horrorosa, que és el significat originari de la paraula brutal. També us volia parlar de guai, de l'origen de guai.
Del per què? Ah, no, sí. de guai. No sé què deies, per què en anglès. Jo també baixo la figuera, eh? Mare.
Ah, portes moltes hores.
Porto moltes hores. I a més
aquí
a més,
el panetone, l'alegria, la gent maca de la mina. Clar.
He de dir que no m'he aixecat ni per anar a fer pipí.
Carot, com aguantes tantes
mous? Sí.
Això no és bo.
I això que hi ha criatura dintre, eh?
La xata.
Amb els pauets va apretant, eh, diu.
Nena, doncs aprofita els butlletins, que és el que s'ha fet tota la vida.
És veritat, però em poso a xerrar amb la gent i d'aquí no em treuen. Escolta, la setmana que ve, ve en dimecres, Ana Priscila Magrinyà.
Sí, sí.
Dimecres, dia 4 de desembre.
Que dijous aneu d'excursió.
Anem d'excursió.
No
puc venir. Bueno. Dimecres, ja està.
Va, dimecres.
Dimecres ens explicarà l'origen de brutal i de guai, l'Anna Priscila Magrinyà, que avui ens ha explicat aquest origen de paparazzo, que ha estat meravellós.
Paparazzo, paparazzi.
Gràcies, paparazzo. Apa,
bé,
fins ara.
Adéu.
Dues coses. Nosaltres posem punt final aquí a la tarda de Catalunya Ràdio. Us deixem amb el Tot Costa, on sugarà una miqueta de pa amb Mbappé i la crisi del Madrid. I si sou de bàsquet, a 8:45 del vespre podeu connectar amb el canal exclusiu digital, on la Lloberes i en Macià faran la retransmissió del Barça-Madrid de bàsquet. Allà em trobareu. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà. Demà és divendres, ja?
Demà és divendres, fill meu. Ho hem de celebrar, Mare això.
Adéu. Demà divendres, amb el Malcom Otero i la Marta Bonnou, farem la sobretaula, entre moltes altres coses. Us sento i ens escoltem demà a partir de les 4 i fins a les 7. Adéu, família. Adéu, adéu.
La fan vestir rara, la seva mare va mirada, és
d'amor, és d'estalvi. Perquè a Caprabo tens un carro complet i saludable per menys de 70 euros.
Caprabo, sempre a preu.
Caprabo, amor etern als preus bons.
El Nadal més salat arriba al Port Vell.
Divendres 29 de novembre a 2:15 vin al Moll de la Fusta per viure l'encesa de llums de Nadal al Port amb l'actuació especial de Sabor de Gràcia.
I fins al 6 de gener, gaudeix de la fira amb activitats per tota la família. Recorda-te'n, el 29 de novembre a 2:15 de la tarda vin a l'encesa de llums de Nadal al Port.
Consulta l'agenda a portdebarcelona.cat.
Soc l'Àlex i sempre m'ha apassionat la tecnologia. Per això volia que la meva primera feina fos en un sector innovador. Obtenir el certificat professional em va permetre completar la meva formació i començar a treballar en un sector que m'interessa.
Els certificats professionals són una oferta formativa de qualitat disponible al llarg de l'any i una titulació oficial que obre les portes al mercat laboral aquí i a tot Europa. Certificats professionals, una porta oberta al teu nou futur. Més informació a fp.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
A Netto, cuinem l'únic caldo de Nadal fet només amb ingredients frescos i naturals, com tu ho faries a casa, perquè gaudeixis de moments únics amb els teus. Caldo de Nadal a Netto, natural de veritat.
Enderroc Llibres presenta L'Estaca, la crònica d'una cançó sense fronteres. Un llibre de Joaquim Vilarnau amb pròleg de Lluís Llach, dedicat a la cançó popular en català més vigent i de repercussió més gran arreu del món. Del maig del 68 als opositors de Bielorússia, passant pels clams revolucionaris dels 5 continents. Una aventura de 500 versions en 40 llengües, només a les llibreries.
Benvinguts a la nova Acadèmia de Videojocs.
Això és Nivell Extra.
No és un programa de videojocs, són persones que juguen a videojocs.
Amb gent molt diversa crearem, aprendrem, compartirem i ens relacionarem per millorar les nostres habilitats per la vida real. Nivell extra.
Ja disponible a la plataforma 3Cat.
Ofertassa de Nadal.
És d'amor, és d'estalvi. Amb l'ofertassa de Nadal de Caprabo podràs seguir gaudint dels preus bons, com la segona unitat al 70% de descompte de les patates xips casolanes Frisavic de 160 grams a 66 cèntims i la segona unitat amb el 50% dels nevaditos Reglero de 500 grams a 2,47 €. Caprabo, amor etern al Nadal.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.